10:50, 10 minuts i seran les 11, la crònica festivalera que ens portarà d'aquí uns moments en Carlos Calvo l'endemà que rebessin el Premi Màquina del Temps Maribel Verdú i Javier Botet. Maribel Verdú, que estava, a part d'esplèndida, feliç, contenta de rebre un guardó que arriba en un moment ja no d'una carrera consolidada, d'una carrera de llarguíssima trajectòria, i ella mateixa deia que gairebé reforça la pròpia autoestima. Són els noms que més han transcendit en l'àmbit popular de la jornada d'ahir del Festival Internacional de Cinema de Catalunya. Saben que els havíem deixat amb Lighthouse, amb El Faro, la pel·lícula que havia impactat tant amb en Carlos, però òbviament la jornada d'ahir tenia més coses i la d'avui també. Carlos, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Per on vols començar?
Doncs mira, ja que parlaves de la Maribel Verdú, podem començar per El asesino de los caprichos, que és la pel·lícula que va presentar ahir, juntament amb Laura Garrido, la coprotagonista de la pel·lícula. I, bueno, tot i que suposo que una mena de concessió al festival per donar-li el premi, la pel·lícula és bastant fluixeta. Però, bueno, la presència de la Maribel Verdú, doncs, sempre és un al·licient.
Ja veig que no et va entusiasmar, eh?
No, és una pel·lícula policíaca típica i tòpica, que passa bé, també. La veritat és que és una pel·lícula que comença força bé i que espatlla tot cap al final per voler-ho arreglar tot molt ràpid. No sé si és que es manca sense pressupost o sense idea, però tot el que té al començament ho acaba espatllant en un final massa atropellat.
De la jornada d'ahir ens havíem quedat, òbviament, amb el teu suggeriment de la projecció de Lighthouse, al Retiro, però, òbviament, la jornada d'ahir també tenia altres coses. De fet, molts els va agradar moltíssim un documental que es va projectar d'un director especialista en documentals, un director suís, que ha fet un documental dedicat a William Friedkin i a l'Exorcista. Diuen els que l'han vist que és un documental esplèndid sobre la pel·lícula, el sentit final de la pel·lícula, sobre com es va rodar la pel·lícula. Vaja, en definitiva, que és a qui en el seu dia l'Exorcista li va semblar una gran pel·lícula i li continua semblant avui.
Sí.
Aquest reportatge no se l'han de perdre.
I tant. S'han fet molts documentals i molts estudis sobre l'Exorcista i sobre el seu rodatge i la seva llegenda ja que ha repercutit molt més enllà del que és la pel·lícula en si.
Sí.
Però és que aquest documental ara aborda des d'altres punts de vista el rodatge, el com va ser, el pensament del William Friedkin, tot el que comporta la pel·lícula dins de la cultura cinematogràfica en general. La veritat és que jo no esperava que et descobrís res nou, perquè se n'ha parlat tant ja d'aquesta pel·lícula que ja gairebé penses que ho has vist tot des de tots els punts de vista, però realment val la pena perquè t'acaba sorprenent per coses que t'explica. Ja, deixant de banda llegendes de que si van passar coses estranyes durant el rodatge i totes aquestes llegendes negres, tota la part més aviat filosòfica del pensament de Friedkin i de la seva concepció de la novel·la, de la pel·lícula i la història és molt, molt, molt interessant i val molt la pena recuperar-lo si es pot recuperar. No sé si s'estrenarà en alguna plataforma, però val molt la pena que recuperar-lo.
Més coses d'ahir.
Doncs una pel·lícula que m'ha agradat molt també és Daniel Isn't Real, una pel·lícula que parla sobre l'esquizofrènia, podem dir, malalties mentals, en la que un noi una mica introvertit acaba compartint la seva vida, diguem, amb un amic imaginari que tenia quan era petit, que ara ha crescut, amb els anys ha crescut, igual que ell, i bueno, acaba sent una pel·lícula sobre les malalties mentals bastant potent i que va molt directa i que jo inclús diria que potser està protagonitzada pel Patrick Schwarzenegger, fill de Arnold Schwarzenegger, i que també s'estava parlant ahir que potser era una de les candidatures al premi al millor actor. Tot i que després també surten les veus de ja que en temes sobre malalties mentals, però sobre malalties mentals, les interpretacions sempre poden estar molt, molt lligades a l'histrionisme i a passar-se una mica de rostre. però bueno, això ja també és una entra una mica la concepció de cadascú.
Però la història del cine està plena de papers de malalties mentals que han resultat especialment agraïts pels actors que els han protagonitzat.
Exacte,
eh?
sí, és un caramelet pels actors.
Exacte, és un registre que sempre ha agradat.
Exacte, sí.
Daniel Isn't Real, pel·lícula d'Adam Egypt, protagonitzada pel fill d'Arnold Schwarzenegger, Patrick Schwarzenegger. Més d'ahir, o alguna més que voldries destacar d'ahir?
Més d'ahir, bueno, ahir ja vam poder veure El Hoyo.
Sí, que és un altre...
que és un dels plats forts, és una pel·lícula que venia ja de triomfar del Festival de Toronto i de Sundance, i que se'n parlava molt bé, i la veritat és que és una sorpresa, em va sorprendre molt, i ha agradat moltíssim, és una producció bueno, catalana, espanyola, i amb molt pocs recursos, bueno, molt poc, no fa falta un gran desplegament de medis, va ser una història molt interessant sobre que parla sobre la lluita de classes, bueno, és una història molt original i que pel que sembla està cridant molt atenció a mercats dels Estats Units de cara a que el seu director acabi treballant allà en projectes molt més importants. Ja s'està parlant de que ja es comença a tenir ofertes perquè ha cridat molt atenció.
El seu director, que és Galder Gaztelu-Urrutia.
Exacte.
I tenia ja una certa trajectòria abans de l'Hoyo o...?
Bueno, havia fet curtmetratges, era dins del mercat de fantàstic, això era relativament conegut pels més experts, però no era, evidentment, no és un dels primers espais, del gènere, però promet bastant.
Vinga, en aquests 3 minuts per avui.
Doncs avui tenim un altre documental força interessant, que es diu Making Waves, The Art of Cinematic Sound, en què explora tot el que és els encarregats de fer els sons de les pel·lícules, d'efectes de so, un tema que potser no s'ha explorat massa, sempre es dediquen més documentals a directors de fotografia, els directors en si, i el fet de que el so és una part molt important, més del que ens sembla, de les pel·lícules, és trobo interessant com per dedicar-li un documental que també ens han dit que està força bé i que ha tingut molt d'èxit.
És a dir, tot el que és la producció, la postproducció del so en les pel·lícules, eh?
Exacte.
D'acord.
I també tenim una pel·lícula turca que es diu The Antenna, que és la competició també, en la que, bueno, ens parla d'una invasió, no sabem ben bé de què, a través de les ones de televisió, bueno, de les ones,
sí,
que ens arriben als nostres aparells que tenim a la casa. Ja, no només televisió, sinó telèfons, ràdios, una mena d'invasió que entra a través de les ones.
De les ones hercianes, vaja.
De les ones hercianes, sí, no sé. I que, bueno, també ve amb una bona carrera al seu país i que està tenint bastants mencions positives altres festivals.
Ara anava a dir de cinema turc. Feia molt... Bueno, jo no sé si ara feia molt de temps que no en parlàvem o si és que veritablement dins del festival de cinema turc se n'havia vist poc.
Home, em van caient de tant en tant, eh? És una cinematografia que està bastant... El festival dels últims anys ha tingut pel·lícules bastant potents en el sistema, en el sentit de pel·lícules gore, pel·lícules
sí,
bastant molt agut al gust del festival, però sí que és veritat que no n'arriben habitualment.
Doncs de moment...
Estan molt de moda les telenovel·les turques.
Això és veritat. En un altre registre, absolutament. Eh?
Sí, altre
registre. Demà més repàs a la programació de la 52a edició del festival en la crònica d'en Carles Calvo. Carles, gràcies.
Gràcies.
Fins demà, adeu-siau. Són les 11, notícies en connexió amb Catalunya Informació. Tornem en 5 minuts. Xavier Salmerón, portaveu de Guanyem Sitges.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.